Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. El president de la Generalitat anuncia que Catalunya aprovarà l'any que ve el règim sancionador de la llei d'habitatge. Aquesta és una de les exigències indispensables dels comuns per donar suport a uns nous pressupostos. Tot plegat a la sessió de control d'aquest matí al cap de l'executiu, en què Esquerra ha pujat encara més el to un cop triada la nova direcció. Podem anar ara al Parlament. Núria Oriol, bon dia.
Bon dia. El president Illa dona resposta així a una de les màximes dels comuns per avançar la negociació per uns nous pressupostos. El règim sancionador previst en la llei d'habitatge, el GES, serveix per acabar d'aplanar el terreny per redreçar les converses. La presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, li ha reclamat i el president Illa li ha garantit que serà una realitat el 2025, convertint Catalunya en la primera comunitat autònoma que disposarà d'aquest instrument.
Hi ha un element que és imprescindible i que encara no s'ha aprovat per poder fer efectiu veritablement aquest control de preus, i m'estic referint al règim sancionador.
I el 2025 Catalunya serà la primera comunitat autònoma d'Espanya en disposar d'un règim sancionador per enviar un missatge que va als que vulguin especular. La llei està per complir-se.
Ara, aquí al Parlament, a punt de començar el ple específic sobre el servei d'emergència 112 forçat pels partits independentistes i els comuns. Núria Oriol, Catalunya Ràdio, Parlament.
Més notícies, Sara Riera.
Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha acabat de declarar davant del jutge que la investiga pels seus negocis amb la Universitat Complutense de Madrid. Gómez ha canviat d'estratègia de defensa i avui sí que ha volgut contestar les preguntes del seu advocat. La declaració ha durat 3/4 d'hora. Anem cap a les portes del jutjat de la plaça Castilla. Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Rapidíssima declaració de Begoña Gómez, que s'ha limitat a respondre al seu advocat i a negar les acusacions que hi ha contra ella. El jutge Peinado l'investiga pels delictes d'apropiació indeguda i per intrusisme per la gestió que va fer per contractar el programa informàtic de la seva càtedra a la Universitat Complutense, però Gómez ha negat avui cap delicte i diu que es va limitar a seguir les instruccions que li donava a l'universitat. Begoña Gómez acaba de marxar ara mateix del jutjat, ho ha fet en cotxe oficial, ha entrat i ha sortit pel pàrquing de l'edifici dins del cotxe i s'ha estalviat avui la fotografia. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
L'expresident Artur Mas celebra el revés de l'audiència de Barcelona, el jutge que fins ara investigava la suposada trama russa del procés. Després que el tribunal hagi ordenat arxivar el cas, Mas ha carregat contra el magistrat Joaquín Aguirre perquè considera que durant tot aquest temps ha estat fent un abús de poder. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
Hi ha gent en el món de la justícia que serveix de la justícia i hi ha gent que serveix a la justícia. No és el mateix servir a la justícia que servir-se de la justícia. I el jutge Aguirre crec que pertany en aquesta tipologia de jutges que serveixen de la justícia. I per què? Doncs per perseguir gent.
Un vaixell de pesca s'ha incendiat aquesta matinada davant la costa de Tarragona i els seus 10 tripulants han hagut de ser rescatats. Tots han sortit il·lesos de l'accident. Tarragona, Manel Sastre.
Bon dia. Els fets han passat a les 4 de la matinada al sud del Cap de Salou. El pesquer Avi Juanito, en base a Tarragona, ha llançat un mayday per declarar-se un incendi a l'embarcació i els mariners han decidit abandonar-la en llanxes d'emergència. Un altre vaixell de pesca, que era a prop, els ha acabat rescatant, i Salvament Marítim, que ha desplegat dues embarcacions i un helicòpter, els ha traslladat fins al port de Tarragona, Sants i Estal. Un remolcador s'ha quedat al voltant del pesquer incendiat per comprovar que no hi havia contaminació i retirar restes del vaixell. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
Operació dels Mossos d'Esquadra, la Policia Municipal i Endesa aquest matí contra el frau elèctric al barri de la Font de la Pólvora de Girona. Anem cap allà. Fèlix Martí, bon dia.
Hola, bon dia. Les connexions irregulars provoquen, entre d'altres, talls de llum reiterats a l'escola del barri i, segons la policia, incrementen el risc d'un incendi. Per això aquest matí els tècnics de la companyia estan revisant les instal·lacions en diversos edificis, al carrer Noguer i a la plaça Llimoner, a la Font de la Pólvora. Acompanyats d'un ampli dispositiu policial, amb 5 patrulles els Mossos i 5 més de la Policia Municipal, amb agents uniformats i altres no per evitar enfrontaments amb els veïns. Els operaris d'Endesa entren als portals dels edificis, on hi ha el quadre de comptadors de la llum, per desfer les connexions irregulars i deixar-ne constància. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
esports, Marcos García.
El Barça femení anuncia l'alta mèdica de 4 jugadores de cop: Alexia Putellas, Kira Walsh, Martina Fernández i Ellie Roebuck. Estan disponibles per jugar avui contra el Manchester City. També ha entrat a la llista Graham. El Barça City començarà a 6:45 i el podreu seguir en directe a la transmissió que en farem a la TDG de Catalunya Ràdio. L'Espanyol rep a 9:45 al València. És un partit ajornat de Lliga. Podreu seguir aquest Espanyol-València a la transmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio. A la mateixa hora, avui també es jugarà un altre partit de Lliga pendent. És el Villarreal-Rayo Vallecano. El Barça presenta una demanda per obtenir una mesura cautelar i poder inscriure Dani Olmo a la Lliga. D'altra banda, segons ha explicat el Tot Costa de Catalunya Ràdio, el Barcelona vol que tant De Jong com Araujo o renovin o acceptin un traspàs. Si no és així, el club té intenció que no juguin. I a l'Eurolliga de bàsquet, clara victòria del Barça contra el Fenerbahçe de Saruna Jasikevičius, 90-63. A la Champions de la FIBA, el Baxi Manresa es classifica directament per als vuitens de final. Després d'acabar primer de grup, han guanyat el Tortona italià per 100-82.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11:06, Salvador Massip, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com anem?
Molt bé, i tu?
Va, una mica refredat, com sentiu per la veu, però bé.
Però ets aquí a Catalunya.
Sí, ara per fer les vacances com els torrons, torno a casa també per Nadal.
Per Nadal, per Nadal. És casa teva, malgrat que fa 26 anys, no?, que ets fora de Catalunya.
Sí, he voltat molt.
Has voltat molt.
Sí.
I no trobes a faltar?
Sí. I ara que tinc un peu aquí i un peu allà, ja estic molt millor. La veritat, ja és el moment d'anar tornant. Ja tinc un laboratori també aquí a Barcelona, ja és l'excusa per estar aquí sovint.
El doctor Salvador Massip és col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, però és catedràtic del Departament de Biologia Molecular i Cel·lular de la Universitat de Leicester, on des del 2008 dirigeix un grup de recerca sobre el càncer i l'envelliment. També dirigeix un laboratori de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras i és catedràtic i director dels Estudis de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya. El que en diríem en llenguatge vulgar, un crac. No? I a més de tot aquest currículum, ha escrit diverses novel·les, contes i assajos de divulgació científica i l'últim és La vida als extrems.
La vida es torna difusa als extrems. Sabem què vol dir estar vius un cop hem abandonat l'úter, però la definició és menys precisa en els moments precedents, com també ho és quan s'acosta al final o fins i tot més enllà. Sembla que som els únics éssers vius capaços de preocupar-nos per aquests extrems, i això ens porta a qüestionar-nos les normes de la pròpia existència. Perquè entendre que tenim un principi i un final també ens fa prendre consciència dels límits que ens imposa la natura.
La vida es torna difusa als extrems, és a dir, al naixement i a la mort.
M'agrada molt la música aquesta que li he posat per donar, per subratllar la gravetat del tema. Sí, jo crec que és un dels temes que ens preocupa la humanitat de tota la vida, no? O sigui, els humans gastem molt de temps i moltes energies i molts esforços en entendre per què estem vius i, sobretot, què vol dir al final, no? Sabem que hem de morir, però ens costa molt entendre, comprendre aquest concepte.
Però tu encara ara, diguéssim, no? Això és una, potser són preguntes que ens fem molt, potser durant l'adolescència, que volem saber d'on venim i per què, i cap on anem, quin és el sentit de la vida, o quan comencem a desenvolupar un projecte vital d'una manera més sòlida, dels 20 als 30 anys. Tu, que estàs dedicat a la ciència, encara creus que és la gran pregunta de la ciència?
Sí, jo crec que no hauríem de deixar-ho mai, això. Aquesta curiositat adolescent, jo crec que l'hem de mantenir tota la vida, i crec que són preguntes que són vitals, importants, i que defineixen molt la nostra trajectòria, i haurien de ser presents, no? Crec que el fet de saber que tenim un temps limitat en aquesta Terra ens hauria d'intentar fer-lo aprofitar al màxim, no? Com puc jo ser feliç primer, o segon, i segona també, com puc ajudar a contribuir a que la resta sigui feliç, no? A fer una millor societat millor. I totes les edats crec que és important.
En aquest llibre, La vida als extrems, tornes a posar al centre el biohumanisme racionalista i insisteixes que és necessari enfocar l'humanisme clàssic des de l'òptica de la biologia, al final, i de la cosa més empírica, no? Aquesta no és una tendència general.
No, i crec que és molt important, sobretot aquests dies que estem vivint tot això, totes aquestes retallades a l'educació, que si retallem la literatura, que si retallem les ciències, no pot ser això. O sigui, ciències, literatura, humanitats, són la base del coneixement, són la base de la persona. Hem de fer al revés, hem d'incrementar les hores que ensenyem les nostres criatures, els nostres nanos, com raonar, com entendre el món. I sense ciència no es pot entendre el món, sense humanitats no es pot entendre el món, i hem de treballar juntes crec que això, no sóc ni molt menys el primer que ho dic, no m'ho inventat jo, però crec que s'ha de dir més, s'ha de subratllar molt més.
És a dir, aquesta polèmica de que les assignatures de literatura catalana i castellana no fossin optatives a batxillerat, per exemple, la trobaves absurda.
Sí, igual que juntar les ciències, després ajuntes física, química, biologia, geologia, que és això, és al revés. Hem de fer més hores de ciència, hem de intentar crear una generació de persones que siguin capaces de pensar, de tenir pensament crític. Jo crec que això, la idea aquesta de barrejar humanisme i biologia és precisament això.
Clar, però ara mateix, per exemple, un alumne de batxillerat, si tria una corrent d'estudiar matemàtiques, difícilment farà res relacionat amb humanitats, no?
Efectivament, i això és un drama, jo crec. A veure, aquest llibre que estem parlant és un llibre de filosofia des de la ciència, o de ciència des de la filosofia. Clar, jo estic intentant barrejar dues disciplines que des dels 17 anys ja no l'he pogut fer-les, o des dels 16 anys, perquè ens han separat, no? Ens han dit que són dues coses diferents. Jo crec que això és dramàtic de cara al progrés de la societat, no? I de cara al progrés personal, i de cara a construir una societat millor. Tu no pots tenir aquestes dues parts de la cultura separades.
Jo recordo un professor que em va fer connectar la música amb les matemàtiques i la filosofia, per exemple, no?
Sí.
Que són tres elements que potser tu no situaries dins d'un sol àmbit, però que tenen molts lligams en si. La matemàtica amb la música és bàsica, per exemple.
Jo crec que les arts són molt importants. I la ciència juga també un paper secundari amb això, perquè sempre la posem com és una cosa molt especialitzada, molt difícil, no l'entenc, la ciència deixant-la pels experts. No, la ciència és vida, la ciència és el món. Tu si vols entendre què fas aquí, si vols entendre com ets, si vols entendre la societat, si vols entendre el d'ésser humà, has de partir d'aquesta biologia. Això jo reivindico molt, intento reivindicar-ho en els meus llibres.
Clar, però ara, per exemple, hi ha molt negacionisme. Clar. Hi ha els antivacunes, hi ha els terraplanistes, hi ha els negacionistes del canvi climàtic. Per què creus que hi ha aquesta anticiència que entra més tan directament i tan fàcilment? Sí. I és tan acceptada al mateix temps per molta gent.
I és perquè sempre hi ha sigut. El problema és que té altaveus més grans. Ara tenim les xarxes i s'escampa molt millor. I el problema que dius és exactament la causa. És molt més atractiva la pseudociència que la ciència. La ciència dirà, això no ho sé, o això en aquests moments no és possible. La pseudociència dirà, sí, endavant, tirem. Clar, tu acabes creient molt més, per tant...
Són les falses certeses, vols dir?
Clar, perquè no han de demostrar res. I et poden donar la resposta que tu vols. És el populisme, diguéssim, versió científic, no? Llavors, clar, l'única manera de curar això, l'única manera d'evitar que en el futur tinguem una població que els enganyis, que els diguis, mira, això és així, i s'ho creguin, és crear gent amb capacitat crítica. I la capacitat crítica surt de les humanitats, surt de la ciència, surt d'una bona educació. El que no podem fer és retallar l'educació. I hem de, el que deies, mantenir aquesta curiositat de l'adolescència al llarg de tota la vida. Hem de llegir llibres de ciència, llibres d'humanisme. Hem de tenir interès a entendre com funciona el món. No cal deixar-ho als experts, això només. Crec que tots hem de participar d'aquest debat.
Mm. Parles, de fet, en el llibre dels extrems de la vida, del naixement i la mort, però també d'Eros i Tànatos, per exemple, no? L'enamorament, enamorar-se, té un component científic?
Té un component purament bioquímic i biològic, que no és gens romàntic, no?
Sí, l'amor és química.
És en bona part química. L'amor va néixer, s'ha desenvolupat, ha aparegut, l'evolució ens l'ha posat a sobre per incentivar la reproducció, evidentment, i els humans, un cop hem descobert això, hem transcendit una mica això. Crec que en el llibre surten diversos exemples de com la humanitat transcendeix la biologia. Tenim unes bases biològiques, tenim una presó biològica, però hem sabut escapar d'això. Ara el sexe ja no és només una manera de reproduir-se, és una manera de socialitzar, una manera de passar-nos-ho bé, no? I això és gràcies a aquesta capacitat que tenim els humans de dir, mira, les lleis biològiques ens porten fins aquí, però nosaltres fem el que volem aquí, anem a fer-ho servir d'una altra manera.
Anem a desafiar les lleis biològiques.
Crec que és bàsic, això crec que és una essència de la humanitat, és molt important, però per fer-ho hem d'entendre les lleis biològiques primer. O sigui, tu no pots
per
dir...
Per tant, hem d'anar en contra l'instint, d'alguna manera.
Moltes vegades, sí. Per exemple, la democràcia. La democràcia és totalment antinatural. Els primats no som demòcrates. Venim d'una branca de l'evolució que venim de tots els primats, molts mamífers i els primats estan organitzats en castes. Tens els mascles alfa i tens els altres que van seguint. Els humans hem inventat una cosa que és totalment en contra d'això, que és la democràcia, que són els drets humans.
Som una mica com les formigues.
O, per exemple, hem agafat coses d'altres animals, les formigues, les abelles tenen una estructura social diferent. Nosaltres hem inventat el tema del concepte de la igualtat o de drets humans. Això, la natura no existeix. I jo trobo fantàstic, no?, que haguem aconseguit vèncer la natura, vèncer les lleis biològiques d'aquesta manera.
Que la natura, el lleó és el més fort.
I ja està.
O l'os, no? Depèn de qui acabi amb l'altre la lluita.
Clar, pensa que les lleis de la selecció natural diuen que sobreviuen els individus més adaptats, no? Clar, avui en dia els humans hem aconseguit que els més... No necessàriament sobrevisquin només els més adaptats. Per exemple, jo sóc molt miop, jo no hagués sobreviscut en un entorn natural, m'hagués trepitjat un mamut o alguna cosa, no? En canvi, ara tenim inventat les ulleres i jo puc sobreviure i passar els meus gens a la següent generació. Això va en contra de l'evolució, en contra de tot, i és fantàstic.
Mm. De fet, quan parles de l'amor sexual, tu dius que el que semblaria més habitual del món animal seria la bisexualitat.
Sí, de fet sí, perquè la monogàmia i l'heterosexualitat són relativament estranyes en el món animal. La monogàmia, per exemple, és molt poc rara amb els mamífers. I llavors el fet de que hi hagi interaccions amb individus del mateix sexe, això ho veiem molt a la natura. Ho confonem potser també, o en parlem a vegades molt des del punt de vista molt antropocèntric, dient que els animals tenen comportaments homosexuals. Sí, és cert, però moltes vegades no en el context aquest monogàmic que entenem nosaltres. És a dir, tu tens un animal doncs, que tindrà una relació heterosexual per reproduir-se i després una relació homosexual per altres motius, no? I això sembla que és molt habitual.
És més de plaer, entenc.
Busquen... Més de plaer, o de, per exemple, els dofins s'aparellen, diguéssim, gairebé de per vida amb mascles, van junts, diguéssim, no per motius sexuals, sinó perquè de fet, anar aparellats amb un altre mascle els ajuda a aconseguir femelles. De fet, es van a lligar junts, diguéssim, no? Té un avantatge.
No cal ser dofí, eh? Sí. Pots venir aquí el dijous a la matinada de Catalunya Ràdio i sembla que sigui una... En fi.
Doncs això, és la natura, ja ho he descobert.
Molt més tristos que un dofí, també t'ho dic, però sí.
Bueno, per això obre, si més no, una sèrie de possibilitats que nosaltres no contemplem, no? Com que la cultura nostra ha reforçat molt el concepte de la monogàmia i de les relacions heterosexuals al llarg de la història, el patriarcat ha muntat l'estructura sobre aquesta base biològica, doncs ens la creiem molt i ens costa molt deixar-la, no? Però ara estem obrint això, ja estem veient un clam de dir, per què hem de pensar només en relacions...
Per què hem de definir-nos, no?, d'aquesta manera.
Perquè hem de també marcar-ho tant.
Bé, la contraposició del sexe i el gènere, també, que és, un debat molt vigent.
Molt vigent i molt complex, realment molt complex, però són com més els únics animals capaços de fer això, i el fet que la ciència en aquests moments ens permeti transcendir la biologia del gènere, que puguem canviar de gènere gràcies als avanços científics, ens planteja uns nous dubtes. O sigui, l'espècie humana és binària, i els sexes són diferents, i és així, perquè biològicament és així. Ara, no cal que sigui així si no volem, podem canviar-ho perfectament, el que dèiem abans, no? Podem vèncer la biologia perfectament.
Bisexuals, però monogams. Monogams.
Potser sí, o potser no, perquè la monogàmia funciona des del concepte, potser, doncs, per afavorir la supervivència de les nostres cries, que són unes cries que necessiten una cura durant molt de temps, perquè són molt fràgils comparades amb altres animals. Però en el món actual, en el qual això no és un problema, potser la monogàmia no és potser necessàriament la més útil. No? Pensa que la monogàmia implica un contracte d'exclusivitat entre dues persones.
Però tu dius que el clítoris podria explicar la monogàmia.
Això és difícil de demostrar, són tot teories, però pensa que el clítoris és l'única estructura que no té una funció biològica clara. Fins i tot l'apèndix, que és un raconet que sembla que no fa res, fa una funció biològica. En canvi, el clítoris simplement...
No fa cap funció o no s'ha investigat prou?
No sembla que tingui cap importància, per exemple, amb la reproducció. Llavors, per què serveix? És estrany que s'hagi mantingut, o per què serveix, no? Llavors, potser és això, potser la funció que té és la de construir lligams de parella. Mm-hmm. Perquè realment el plaer sexual femení és molt més difícil d'aconseguir que el masculí amb les relacions sexuals típiques de la natura, que són pim-pam ràpid i sortim d'aquí perquè vam de predador, no? En canvi, requereix
més temps,
dedicació, i això afavoreix, doncs, que l'aparellament amb la mateixa parella, perquè és la que acaba coneixent el ritme i la...
De fet, dius això, que ha sigut útil per evolucionar cap a un model de societat més avançat que altres privats.
I no? Això ens porta, clar...
Ens lliga d'alguna manera.
Exacte, ens lliga. Jo crec que afavoreix, és com és, una teoria és difícil de demostrar, però sembla el fet que existeixi i que no tingui una funció més que això pot haver afavorit molt aquest lligament entre homes i dones.
Estem parlant amb Salvador Massip, metge i autor també de La vida als extrems, aquest llibre que ens està presentant, i en aquest apartat de l'Eros, on parles de l'amor, a més de l'amor sexual, parles de l'amor familiar i l'amor social, i fas una elogi a l'odi.
Sí, jo crec que l'odi...
Que de l'odi se'n parla molt poc i que hem d'odiar potser més?
Exacte, hem de ser conscients que odiem. El que no hem de fer és actuar sobre aquest odi. Jo crec que el problema és que ens hem volgut convèncer que si odies ets dolent, o sigui, l'odiar és una cosa dolenta, no? I l'odiar és un instint, igual que estimar. El tenim tots, el que passa que hem de saber-lo controlar. De la mateixa manera que no anem estimant tothom pel carrer, tu veus algú que t'atrau i no t'hi llences a sobre per fer-li un petó, doncs tampoc vas odiant a la gent i pegant cops a la gent pel carrer. L'odi, el que passa és que si no reconeixem que existeix l'odi, llavors sembla que amaguem el problema sota la taula, no? I llavors ens el trobem que ens explota la cara. El que hem de fer, si reconeixem, odiar és normal. El que hem d'evitar en una societat com la que tenim ara és actuar sobre aquest odi. Jo crec que el punt màxim de la civilització humana serà quan tractem igual la persona que odiem que la persona que estimem. Això és la civilització, això és l'utopia.
Que tractem igual el que odiem que estimem.
Exacte, tu ets una persona...
No, però no pots tractar igual si l'odies.
Ah, no? Aquí és on ve la part de la civilització. Tu, encara que odies una persona, has de tractar-la igual que voldries que ella et tractés a tu. Això és la civilització, això és sortir d'aquesta presó de l'animal. L'animal odia...
Per què?
Home, perquè tu pensa que l'odi és una resposta biològica al desconegut, no? La xenofòbia, per exemple. No? Els humans, en el seu principi, vivien en grups petits i s'havien de defensar. Per tant, desconfiar del que venia de fora era una cosa que els
protegia
natural. Per tant, aquest odi està inscrit als nostres gens. Ara, quan comencem a construir...
Però això és odi o és por? O és incertesa?
Tot el mateix, no? Jo crec que és una mateixa odi, por, defensa... Ve del mateix tipus de sentiment. Ara, quan construïm societats més complexes, sabem el contrari, hem d'aprendre a col·laborar, hem d'aprendre a confiar. Això els primers no ho fan, normalment. Nosaltres hem hagut de desenvolupar aquesta habilitat, no? Hem hagut de soterrar aquest odi, no? Però això no vol dir que no existeixi. Hem d'assumir que existeix aquest odi, però l'hem de soterrar, hem d'aconseguir tenir-lo controlat. I controlar-lo al punt màxim és dir, bueno, aquesta persona l'odio, però és igual, l'ajudaré si es cau al terra. Això és humanitat.
Home, sí, clar, està clar. Sí. Que està per sobre, diguéssim, hi ha un bé com un bé major.
Una cosa que ens
tot i que n'hi ha cada un que potser val més no ajudar-lo, també.
Ens costaria, no?
Bueno, alguns trobaríem, si féssim, no?
No, però, per exemple, tu tens el Donald Trump i li peguen un tiro i el vas allà a recollir a ajudar-lo, encara que tu l'odiïs, el Donald Trump. Això és l'exemple de civilització
màxima. Igual a sortir del búnquer.
A sortir del búnquer. Són casos extrems. No, però clar,
bueno,
jo crec que...
Estem aquí, no?
Si tots poguéssim fer això, jo crec que sí, seria el símbol màxim de civilització. Ara, és possible o no és possible? És difícil, clar.
Hem parlat de l'amor, també parles de la mort, com dèiem. El final de l'espècie humana no és tan a prop com vaticinen els catastrofistes?
Jo crec que no. Els éssers humans som el que es diu, en termes tècnics, una mala herba, perquè som...
Mai morim,
ens escampem molt. Si ens dones les oportunitats adequades, som capaços d'omplir el planeta, com hem demostrat ara, no? Hi ha hagut al llarg de la història uns quants, el que es diuen embuts evolutius, que vol dir que ens hem s'embord gairebé tothom. De fet, es calcula que en algun punt van sobreviure només 1.000 individus de l'espècie humana.
Tu parles d'una mortalitat que va haver-hi del 99,9%.
Exacte.
No?
O sigui, gairebé tota la humanitat.
1.000 humans a la Terra.
A tota la Terra, imagina't. I ara som dels 8.000 milions, clar. O sigui, si ens dones temps, encara que ens quedin 4 gats, som capaços de tornar a repoblar el planeta.
Però tenim amenaces. Per exemple, l'emergència climàtica segurament és la principal amenaça que tenim ara.
Sens dubte.
Un atac nuclear, també.
I podria haver grans catàstrofes, però no crec que cap d'aquestes pogués acabar amb el 100% de la humanitat. Et mataria molta gent, però sempre sobreviuria algú. A veure, estem parlant del final de la nostra civilització, que això que sí és molt dramàtic. O sigui, una mortalitat de milers de milions de persones seria horrorós i acabaríem tot el concepte de cultura que tenim.
Ara, sí, que acabaríem el capitalisme.
El capitalisme, acabaríem amb tot el que, tota la ciència, amb la cultura, amb tot. Però podríem tornar a començar.
De fet, hi ha col·lapsòlegs, que es diuen així, de fet, que la seva teoria és que el món col·lapsi perquè això ens permetrà poder viure en un nou sistema.
Potser, tardaríem mil·lennis, potser, a tornar a començar, però, clar, tampoc garanteix res que un cop comencem de nou no tornem a fer els mateixos errors i tornem a construir una societat com la que tenim ara, que no és perfecta.
És a dir, que tornaríem a tenir ciutats que no són amables, per exemple, amb les persones grans.
Un problema molt important que tenim, que no en parlem mai, és que tenim aquesta societat cada cop més envellida i la societat no està ni preparada ni vol preparar-se per la gent gran, començant per l'arquitectura de les ciutats.
I això de portar, ara que parlem de gent gran a residències geriàtriques, diries que no és un bon sistema pel tal com tu estàs estudiant, diguéssim, també l'envelliment, cap on va la societat, sí. Què estem construint?
Quan mires les persones que viuen més, aquests grans centenaris i persones que tenen un envelliment més saludable, solen viure amb estructures familiars sòlides, nuclis propers familiars, i són part activa d'aquella família i d'aquella societat. El moment que tu aparques a una persona gran, li treus la motivació per ser part d'un projecte. I això accelera moltíssim l'envelliment. I això és el que fem amb la població, amb les ciutats, amb la cultura, amb les societats més urbanes. No? I això crec que és un error. Com se soluciona és molt difícil, evidentment, però hauríem de trobar la manera de reintegrar la gent gran a la societat.
Que una de les coses que tu estàs estudiant és també per què envellim, no? Mm. I què ens provoca la mort, al final, sí. Més enllà dels accidents que ens puguin passar a la vida, no? Ara mateix, morir és inevitable?
De moment, sí.
De moment, sí.
Ja veurem, no, jo crec que sí, que la mort és una cosa que serà molt difícil de vèncer. El que sí que podrem és modular o controlar en cert part l'envelliment. Jo això sí que ho crec, perquè ho hem fet ja amb animals i... Sí,
és a dir, Robocop. És a dir, anem veient Robocops per tot arreu.
Podria ser una manera, afegint parts mecàniques o inclús parts biològiques, recanvis amb òrgans fets de laboratori, això es podria fer, o simplement píndoles que frenen l'envelliment. Això és possible.
Clar, però jo sempre em pregunto amb això, per què la gent vol viure... tant si no podrem viure millor, no?
Exacte, i aquesta és la clau.
Si podrem perdre tota la gent que ens ha acompanyat durant tota la vida, nosaltres seguir allà aguantant. Quin sentit té això, no?
Cap sentit. Jo crec que per això hem de treballar molt en la part social de l'envelliment. O sigui, mentre els científics estem al laboratori buscant píndoles per millorar l'envelliment, per millorar la salut, per millorar la qualitat de vida, la societat ha de pensar com podem fer que la gent gran sigui feliç, estigui integrada i vulgui viure. Això és un problema, això és una assignatura pendent que tenim tots.
És aquesta responsabilitat social que dius que tenim també amb les nostres vides, no?
Totalment.
Perquè al final també viure més anys també ens portarà a tenir més desigualtat.
Totalment, i això s'ha de vigilar moltíssim, perquè si els països desenvolupats trobem una fàrmaca que ens permet viure més i només el poden permetre els països rics, tindrem Europa i Amèrica vivint fins als 120 anys i a Àfrica i a altres llocs encara morint de malària, no? I clar, això no ens ho podem permetre com a planeta, com a societat.
Per aquest allargament de la vida ens pot portar també noves malalties?
Sens dubte, jo crec que les malalties com l'Alzheimer era una anècdota fins al segle XX, no? Era una cosa que es veia només els casos prematurs d'Alzheimer. Ara que l'Alzheimer ara és un dels problemes principals que tenim, perquè cada cop vivim més temps, no?
Per tant, seran més problemes vinculats a la memòria, al cervell...
El cervell humà és fabulós, és el que ens ha portat fins aquí, però treballa tota castanya, diguéssim, no? Es treballa molt per sobre del ritme normal de qualsevol òrgan, i això desgasta. Per això hem de dormir més, durant el son es fa un reset i es neteja el cervell, això és important, i després, a mesura que estem fent grans, es va degenerant, i això encara no hem trobat la manera de frenar-ho, i és molt important, perquè clar, si estem pensant anem a trobar una manera de viure fins als 90, fins als 100, tothom, ja tindrem molt Alzheimer, tindrem moltes neurodegeneratives que haurem de trobar la manera de frenar, si no tindrà cap sentit viure fins tan lluny.
Em fascina escoltar-te perquè vas a una velocitat, el teu cap va molt ràpid, Salvador.
Sí, clar, això no puc evitar-ho. Sí. Bueno, si em permet fer més coses.
Si ets un nou superordinador o alguna cosa rara, no sé.
El que no sé... No sé
fas, t'has estudiat a tu mateix o no?
No, però hi ha científics que ho fan, això, que es fan experiments amb ells mateixos, jo de moment...
Bueno, el Ferran Adrià el van estudiar, em sembla, el... Perquè el Ferran sabe que el cap li anava més ràpid que la parla i que per això té vegades com dificultats quan parla,
sí.
Perquè es veu que el cap li va massa ràpid.
La veritat, si mires els científics, són molts que som una mica proactius i que pensem...
Bueno, els genis.
Genis no ho sé, però si més no, la ciència atrau gent que li agrada aquest tipus de treballar i pensar ràpid.
Doncs bé, si algú vol més respostes sobre la vida als extrems, aquest és el llibre que avui ens ha presentat el Salvador Massip, el editorial Arcàdia, La vida als extrems, aportacions a un biohumanisme racionalista. Salvador, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I ara tranquil·litat i gaudi de les festes a Catalunya.
Exactament.
Ara tornem.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Benvolguda energia. Recordes quan dèiem, vinga, en cotxe hi arribem d'aquí 2 minutets? Doncs des de fa uns quants anys hem començat a dir, vinga, anem-hi caminant i així estirem les cames.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaperalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Demà serà un altre dia o no. El protagonista del Dia de la Marmota està condemnat a viure el mateix dia en bucle. El musical arriba en català al Teatre Coliseum de Barcelona. Una comèdia romàntica que és la combinació perfecta entre la pel·lícula dels 90 i el teatre musical de gran format actual.
Avui, el que no surti d'aquí, sortejarem invitacions per la preestrena el dia 23 de desembre. No t'ho perdis.
Jo no ho faré.
L'oceà parla. I si l'escoltem i comencem un diàleg? Vine a veure l'exposició L'oceà parla, noves ecologies i noves economies del mar. Una exposició que convida a repensar la nostra relació amb el mar a través del disseny, l'arquitectura o la tecnologia. A partir del 10 d'octubre al Disseny Hub, a la plaça de les Glòries, Ajuntament de Barcelona.
Si volem futur, preparem-nos per al futur. Plataforma Editorial i Fundació Metalquímia presenten el nou llibre de Josep Lagares. Time Out, creativació o extinció, nosaltres triem. El poder de les idees com a eina per fer front a un món en constant transformació. Ja les llibreries aquest Nadal.
És Nadal i has de saber que la màgia està en tu. La veus? La màgia sí que és. Torna a la planta 2.5 del Cort Inglés, el lloc on els teus somnis es fan realitat. El Cort Inglés, on viu la màgia de Nadal.
Durant l'eclipsi, es fa de nit per treure a la llum les millors històries. Converses íntimes i sorprenents amb personatges que ens explicaran la seva manera d'entendre la vida.
L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit, Carlos Cuevas i Noemí Galera.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Per Nadal, a les botigues del barri hi trobaràs de tot. Des dels galets de l'àvia fins als torrons més dolços i els regals més especials. Aquestes festes practica la compra de proximitat i el consum responsable. Informa-te'n a barcelona.cat/Nadal. Bon comerç i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Cora, bon Nadal. Podem venir a dinar?
Hola, Cora. Portarem torrons, polvorons i neules.
Vinga amb els nens, Cora. Som al replà i aquí no hi cap ningú més. I si muntem les taules al terrat?
Posa un plat més a taula.
Per Nadal, a Barcelona, a taula hi cap tothom. Bon Nadal i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
Ara ve Nadal.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
El matí de Catalunya Ràdio.
Passa un minut de 11:45. Som al matí de Catalunya Ràdio. Tenim una última hora que ens arriba des del Parlament de Catalunya. Núria Oriol, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè hi haurà convocada una nova Junta de Seguretat de Catalunya?
Sí, el president de la Generalitat ha anunciat la convocatòria d'una Junta de Seguretat a principis de l'any que ve perquè els Mossos assumeixin la seguretat als ports i aeroports. L'anunci l'ha fet durant la seva primera intervenció en el ple específic sobre el servei d'emergència 112 que s'està celebrant a aquesta hora aquí al Parlament. És una de les principals reivindicacions dels partits independentistes, d'Esquerra i sobretot també de Junts. Per tant, dona compliment a una de les exigències de l'independentisme. És un missatge que ha fet ara fa poca estona el president de la Generalitat aquí en seu parlamentària, en aquest ple forçat precisament pels partits independentistes i els comuns, i en què se celebra pel 112 per les crítiques a la integració de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a la plataforma de comunicacions del 112. El president de la Generalitat també ha defensat el cos dels Mossos d'Esquadra com a policia integral, per això ha fet aquest anunci, i també ha volgut deixar clar que, malgrat defensa els Mossos com a policia integral, també donarà suport a la col·laboració del cos dels Mossos amb la resta de forces de seguretat, perquè, ha dit, la seva defensa de la ciutadania és clau i no la vol posar en risc en cap moment.
Per tant, entenem que els Mossos acabaran assumint, és el que és el primer pas, diguéssim, perquè acabin assumint competències per ports i aeroports, eh?
Exacte, serà el primer pas en aquesta Junta de Seguretat. Entenem, doncs, que s'aixecarà l'arquitectura perquè aquest traspàs d'aquesta seguretat es pugui fer efectiu i, per tant, es formalitzarà aquest acord perquè els Mossos puguin assumir el que dius, aquesta seguretat, en els ports i els aeroports.
Gràcies, Núria. Fins ara.
Adéu, fins ara.
Molt bon dia, sóc el Caleb d'aquí del quiosc.
El camino que lleva Belén.
Allà a Cerdanyola, al poble.
Baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Estava molt refredat, però avui estem bé.
Los pastorcillos quieren ver a su rey.
Pues sí, aquí tenim la família real en completo.
Le traen regalos en su humilde zurrón.
No.
Lantejas.
Ja està. Bones festes a tothom. Esperem que s'ho passeu bé.
Ha sido espectacular.
Els temes pendents amb Gerard Jovany, Carles Roig, Xavi Espinosa, Joel Díaz.
Bon dia!
Bon dia!
Bon dia!
Bon dia.
Ropopompom.
Què ens queda pendent a aquesta hora?
A aquesta hora ens queda pendent parlar de l'estat de salut de Rafael, que ahir a la nit el van haver d'ingressar d'urgència per un problema de salut.
Pobret Rafael.
Pobret Rafael.
Pobret, devia ja ser grandot.
No, devia no.
Es va desmaiar quan l'estava entrevistant el maroquet de la Revolució.
Abans d'entrar, ho ha explicat la Maria Alcués, abans d'entrar a l'entrevista... Ja va dir que no entrava perquè es trobava una mica...
I es veu, tinc una altra informació que ha aparegut a Twitter en els darrers minuts, i és que abans...
Segurament serà superfiable.
Abans d'entrar a l'entrevista es va equivocar de teatre. Va entrar al teatre que hi havia al costat.
Això és un símptoma.
Doncs estava fent la revuelta, sí.
Bueno, a mi...
Que va entrar Mamma Mia, allà al mig de...
Va entrar un concert que hi havia al teatre del costat, és real.
El Rei León.
El Rei León, devia entrar el Rei León.
No m'estranya gens, tot això que li ha passat.
No?
Bueno, jo una vegada intentant entendre què deia el Broca, no vaig patir una mica d'embòlia, diria.
Mínia, tampoc és tan complicat.
Parla de pressa.
Parla com si tingués un conill a la boca.
No té cap
conill.
El que té és accent de Múrcia, Armínia.
Si no passa res, perquè cadascú té l'accent que té.
Molt bé, de Múrcia o de Múrcia, m'és igual.
No sé si és de Múrcia, ara, Broca, no.
Em perdo el 75.
És andalús, sí.
L'accent és el que és.
Vosaltres l'entendreu, però jo no tinc res.
Múrcia és Múrcia.
I què dice? Una cançó? En sèrio? Tota guapa, no?
Què està fent, Armínia? Està imitant el Broca, no?
Bueno... És que, bueno, parla així. Clar que imito el Brocano. Sempre pregunta el mateix. En sèrio? En sèrio?
Enormes.
En sèrio? I després també fa... Bueno, que no ho fa així, ho fa així. Fa les preguntes aquelles de les relacions.
Sí.
De les relacions íntimes. Sí. I dels cèntims que tens a la caixa.
Sembla que ara ja no ho fa, això, Armínia.
Ah, no? Era el programa que feia abans, això.
Bueno, no, a mi, si m'ho pregunta...
Com es deia, algo semblant.
Si m'ho pregunta a mi...
Resistència. Lo de les relacions.
Bueno, i els cèntims, la viola porra, eh? Tu t'imagines, Ricard? Ricard, mira!
Sí.
Que et veig molt distret. Ahir.
Va estar fent feina per això que...
Està fent feina.
Dels Mossos que acaben de dir...
Sí, bueno...
Que els ficaran els ports i els aeroports.
Doncs escolta... No, és que a mi...
Què diu, Armínia?
Tu imagina't que ahir... Ahir mateix a la tele, la nana aquella que va entrevistar...
No, la nana aquella,
l'Ariadna no.
Imagina't que hagués acabat l'entrevista d'ahir preguntant-li al president legítim quantes relacions sexuals ha tingut aquest mes i quants cèntims té el banc. No, home,
viral s'hagués fet la resposta.
Jo crec que moltes relacions sexuals, més que cèntims, potser.
No ho sabem.
A veure,
això és el que m'he
dit. Hi ha una persona que està fent sons amb la boca.
No, s'ha disparat el sistema antiincendis.
És conseller Rigau, bon dia.
Déu-n'hi-do, quina reculada que han fet els del govern amb la literatura.
Bueno, sí, al final s'ha mantingut la literatura com a assignatura obligatòria.
Només faltaria.
De la qual cosa estem molt contents tots.
Què faríem si desapareguessin els escriptors de la nostra societat?
Res, la humanitat deixaria d'avançar.
Imagina que els nens i nenes deixen d'estudiar literatura i que, per exemple, per culpa d'això, es perden, no sé, el proper Víctor Amela.
Bueno, tampoc seria...
Seria una desgràcia. Seria una desgràcia.
Sí, pel Víctor Amela.
El proper Albert Espinosa.
Això sí que seria...
S'ha de fer literatura a les escoles. Home, Espinosa, què tal?
Clar, és que això no ens ho podem perdre.
Com li anirà el Barça a la Champions?
He somiat que el Barça guanyarà...
M'ho apunto, eh?
...contra el Liverpool.
Sí?
Sí.
Contra el Liverpool. 3...
En quin moment jugarà el Barça contra el Liverpool?
No.
Però quan juguem contra el Liverpool?
Final de la Champions, que somiar.
Final de la Champions, ens ho apuntem.
He vist el Liverpool...
Final, Liverpool-Barça...
Pitonisso,
0.
Liverpool, 0.
Barça, 3.
Barça, 3. Molt bé.
Però no cal que et treguis la cap, Albert. No cal que te la treguis.
Bufandes amb
l'altre. Tranquil·lament.
Yo soy así, el artista más auténtico. Me sale solo.
¿Qué pasará?
Rafael és un dels temes del dia, un dels noms del dia, perquè ha estat hospitalitzat d'urgència per un problema de salut.
Va patir un accident cerebrovascular, ens han dit. I a hores d'ara, doncs, no en sabem res més.
El més calent és a l'aigüera.
Estem segurs que es tracte d'un accident...
Home, no un accident de cotxe, diguéssim, però no sé, es fa servir aquesta terminologia. Ha tingut un problema de salut, Carles.
Ai.
Carles Porta, bon dia.
Bona nit. Madrid, 17 de desembre,
sí.
Madrid.
Ja ho has dit, sí. Madrid, ja.
17 de desembre.
Vale. Sí, endavant.
El cantant Miguel Rafael Martos Sánchez...
Es diu així?
Conegut sí. amb el sobrenom de Rafael...
Ah, molt bé.
...es disposa a gravar el programa La Revuelta.
Sí.
De cop i volta, Rafael cau estarracat.
Però això ja ho has comentat aquest matí.
Aparentment, el cantant...
Aquestes imatges tampoc calia.
Estic fent
però són les maquetes, està fent les maquetes.
Faig d'artista Foley.
Sí. Maqueta de Rafael.
Aparentment, el cantant, de 81 anys, ha patit un accident cerebrovascular.
Què és un accident cerebrovascular? No, no.
Bueno, que te cau la bàscula al cap.
Perquè, a veure,
això no va així.
No, no,
no. Perdona,
a veure, Dani, què saps tu de medicina?
Però,
què saps tu de medicina?
Barça o muerte. A mi m'ha passat això, vale?
Que t'ha caigut una bàscula al cap.
En una pelea que vam tenir pel Barça, vale? Per defensar l'honor de futbol com el segon en la botiga de bàscules.
Sí. Vale? En una botiga de bàscules.
Hi va haver-hi una reierta allà. Bueno, amb gent que li estava faltant...
En quin context hi pot haver una baralla entre hooligans en una botiga de bàscules?
No, una baralla de hooligans te pot donar a qualsevol concepte quan algú se fica amb el club que porta el cop, que en nom del nostre club que porta el cop,
que portem el cop.
1999, em van tirar una bàscula al cap i em van fer un forat que sortien uns tacos del cervell així, no vaig patir conseqüències. En una pelea, en una botiga de bàscules, em van tirar una cosa. Porto un escut al pit, vale? Això em va salvar. La bàscula me va estar a punt de matar, però jo tenia l'escut.
Potser hagués estat millor que et mateix.
Va estar a punt de matar, però et va salvar.
Però jo tenia l'escut al pit i em va salvar de la mort segura.
Els serveis d'emergència arriben al lloc dels fets, però una cosa crida l'atenció a una vianant que passava per allà.
Bueno, jo estava sortint a veure el Rei León amb el meu marit, molt maco, la veritat. I, bueno,
una catalana.
De repent, sí, doncs, hem vist dues formigues de
peluche,
de colomila, fugint del lloc dels fets, no?, amb uns llavis molt gordos. I...
Formigues de peluche de color lila, eh?
Hosti. A Madrid no hi ha gaires formigues de peluix de color lila. La policia en té registrades dues, que responen al nom de tranques i barranques. Recordin aquest detall, perquè més endavant serà important.
Vale. Tranques són i barranques de l'Hormiguero. Sí. Estàs dient que el Tranques i Barranques l'ha intentat...
No ens precipitem. Anem fins als estudis d'Antena 3. Pablo Motos, presentador de l'Hormiguero, està enfurismat perquè s'ha assabentat que Rafael ha anat a la Revuelta, quan prèviament tenia pactada una entrevista amb el seu programa.
Això va passar amb el de les motos, aquell.
Parlem amb la cap de producció de l'Hormiguero.
Pues la verdad es que todo nos sale mal, ¿no? Primero los de la Revuelta nos quitan a Rafael y ahora, pues además, no sé, no localizo ni a Trancas ni a Barrancas, ¿no? No sé dónde están, no me cogen el móvil.
Hòstia, quantes coincidències, eh? O sigui,
on eren Trancas i Barrancas? La seva absència té alguna cosa a veure amb el fet d'haver estat vistes instants abans a prop del cos de Rafael?
Mira com llença preguntes. Està llançant...
Arriba la formiga Barrancas, que ens atén amablement.
Bueno, ¿por qué he llegado tarde? Pues no lo sé. Estaría haciendo cosas de hormigas.
Una ràbia que fan aquestes.
La sangre que tengo...
Una mà picada per darrere. Si
la sangre que tengo en la boca, pues no sé. A lo mejor he intentado comerme Rafael, ¿no?
No us fa sospitar?
Aquesta era Barranques, no era Trancas?
Barranques,
era
Barranques. Sí, Trancas. Però aquesta història encara donarà algun altre tomb.
Quina és quina?
En el la Trancas té més veu gruixuda.
Sí, Trancas té veu gruixuda. Sí.
No ho he pensat abans.
Era fàcil.
En el proper capítol de Crims us explicarem...
Soy Trancas.
El moment en què Pablo Motos... Sí. Em deixeu seguir?
Perdó,
sí, el meu programa és un programa seriós.
Acaba ja, sisplau, Carles, perquè m'estic marejant amb tanta sang.
El moment en què Pablo Motos va convidar Rafael a fer una entrevista caminant per Montserrat.
Vale.
Molt bé, seguirem el cas de prop. I ara, atenció, despulleu-vos perquè anem cap al cinema.
El cos es trasllada a l'Institut de Medicina Legal.
Els nudistes, sabeu que anem a un lloc per seure, portem un pareo, una tovallola. I el cinema igual.
Moltes gràcies.
Perquè hem sabut aquesta setmana, i de fet n'hem vist imatges, que s'han organitzat sessions de cinema nudista.
Quin
lamentable.
O sigui, perquè quedi clar, estem parlant de sessions de cinema on el públic és nudista. Bueno, no la pel·lícula. No són pel·lícules nudistes.
Serien les pel·lícules porno de tota la vida, no?
No és el mateix. No té per què.
Pornografia i nudisme són coses absolutament diferents.
Totalment diferents.
El públic assistent diu que anar al cinema per veure una pel·lícula despullat és una nova experiència molt gratificant i que m'imagino el serveix per ampliar les seves activitats que poden fer des del nudisme.
Ostres, ho dius de debò, fill meu? M'estàs dient de debò que a Barcelona hi ha persones, hi ha homes que venen al cinema despullats a veure pel·lícules?
Sí, això passa des d'aquesta setmana.
M'estàs dient, fill, sí, que hi ha homes despullats que podrien arribar a veure'm a mi en una pel·lícula?
Sí.
Despullat?
Sí, és això, Robert.
Homes? Homes en grup despullats mirant-me?
Sí. Ah, és això. Què? Per què fas aquesta cara? Què et passa?
Deixo el cinema.
No,
deixo el cinema per sempre, colla de galifardeus.
Repensa-t'ho.
No penso ser la vostra puteta, nois.
I la nostra
rateta. No seré la puteta. Robert, No seré la puteta. Escolta'm bé, fill.
És gent nudista, que des de la cosa sana i natural doncs va vol veure cinema.
Jo soc el protagonista de Taxi Driver.
Sí, senyor.
D'acord? Un taxista dur i atormentat.
Allò sí que era una bona pel·lícula.
Soc el protagonista de Toro Salvaje.
Una altra bona pel·lícula.
Un boxejador robust i ruda. Soc el protagonista del Padrino. Soc el protagonista de Uno de los Nuestros.
Són tot
de
Casino,
de l'irlandès.
Sóc
el paio més dur i més home del cinema, marrec.
Bueno, tu pots...
I no de debò us penseu que deixaré que una banda de pervertits...
No són pervertits. Bueno,
una colla de porcs!
Són gent que va despullada.
Vinguin al cinema amb el seu cul suat a mirar
no són porcs.
Jo l'estic entenent.
No estem parlant d'això.
Però no compartim... Sou uns porcs a Barcelona, em sentiu? Colla de depravats amb les vostres pallaringues allà. Tocant el cul del seient.
Hola, bon dia, sóc Maria Cinta Mandales.
Maria Cinta, què tal? Bon dia.
Molt contenta. Tinc la vagina mesclata de joies.
A vostè li agrada la imatge.
En aquest entorn babilònic que teniu aquí, a la gran urbs, no? La gran Babilònia. Cop i volta hagi florit una iniciativa.
Hi va anar aquesta sessió de cinema?
La vaig organitzar jo.
Era
del comitè organitzador. Jo ja fa molts anys...
Quants són el comitè organitzador?
Som, 8 persones ara mateix. Tres animals i dues plantes som, en total.
I les altres?
13 éssers.
Com, però mai 8.
Parells, perquè si les votacions, doncs no.
Mai 8 abans.
No, som 8 persones, 3 animals i dues plantes. Una cadernera, un porc senglar, un gosset abandonat.
I voten, també.
Llavors també tenim una aloe vera.
L'olivera va molt bé.
I una tulipa.
Fan crema de mans a l'olivera.
No utilitzem els éssers vius
per
embadurnar-nos els nostres cossos. Jo l'únic que volia dir és que jo ja porto molts anys organitzant sessions de cinema a la fresca, que els diem nosaltres. Realment és molt...
No, però cinema a la fresca vol dir cinema a l'aire lliure, vol dir a fora.
Serà el que tu vulguis.
No, el que jo vulgui no, però...
La fresca igual era això.
La fresca em sembles tu, Maria Cinta.
Són reprimits per la modal judeocristiana, però això és un altre tema. Jo el que us volia comentar és la idea de veure el cinema realment, oblidar-nos que només tenim dos sentits. No estem veient les pel·lícules amb els ulls i amb les orelles.
Hem d'ampliar...
La pel·lícula pot entrar literalment per tots els forats del cos. Per tots els foros de la pell.
Si estàs mirant una escena una mica així, avui he tingut un dia tonto i la cosa es posa una mica així.
La primera acció de protesta que jo vaig fer va ser anar a un cinema que feien Toy Stories. Feien aquella pel·lícula.
Vas
anar a veure Toy Story ben despullada.
I, ah, sí? I què tal, l'experiència?
La meva molt bé. La d'una família que hi havia al costat doncs no va anar tan bé, perquè bueno, doncs aquells nens també estaven educats en una moral que és aquesta perversió.
Ah, vostè va anar al cinema normal, va anar al cinema normal, despullada.
Va anar a un centre comercial, bueno, una cosa, una experiència horrible.
La van fer
fora, la van fer fora.
Vaig trobar el McDonald's. Plorant.
No pastor, ja.
Aquell enciam que havia perdut tota idea de viure.
Va provar la carn.
Bueno, si tu li vols dir carn a llobre. Que estic recordant quan vaig
trobar. Sí, no
calia anar a
això, calia anar al McDonald's de l'Esplau. Però... heu d'acostumar-vos a sentir amb tot el cos.
Sí, sí.
Obrir ben bé les cavitats.
No, hi farem cas, vostè.
Obriu les aixelles, obriu les cames.
Crispetes en menja al cinema.
Oferiu-lo tot.
No, obri tantes coses.
No, les crispetes les faig jo d'una manera que no t'ho sabria ara explicar.
Suposo que hi posen un plàstic per això sota, abans de seure, no? Perquè...
jo el que treballo molt és el que és l'energia terúrica vaginal. Jo un dia, si voleu, podeu venir al centre, que us ensenyaré...
No penso venir.
Mira, vostè com es deia, Hermínia, m'ha dit que es deia. Vostè pot venir un dia al centre, li ensenyaré a encendre bombetes amb la vagina.
No, gràcies.
Li ensenyaré a traslladar tota l'energia.
L'Hermínia.
A focalitzar tota...
Avui en dia que hi ha tants problemes d'energia, no? Que li robem l'aigua en els rius, que li robem l'energia en el sol...
No, vagina, no,
m'agrada. Jo, Maria Cinta, l'escoltaria una hora i em convenceria de tot. Bueno,
sí, jo con esta mujer, la verdad que conecto, tío.
Doncs no,
jo conecto, tío.
No.
Cuando habla de todo el mundo desnudo, conectar con la vagina...
Vostè deu haver anat al cinema despullat, oi?
Una pausa seguida al consultori a Joel Díaz.
The Factory Barcelona, la fàbrica digital de la indústria 4.0, sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0, Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Senyores i senyors, bon dia. Ja és Nadal a Catalunya Ràdio.
Com cada any,
senyores i senyors,
torna a ser Nadal.
Però que torni a ser Nadal no vol dir que sigui el mateix Nadal.
El 23 de desembre celebra el Nadal amb Catalunya Ràdio al Teatre Coliseum de Barcelona.
Ens acompanyaran els protagonistes del musical El dia de la marmota.
Gaudirem amb les actuacions de Blaumut, Dorian, Els amics de les arts, Damaris Gelabert, Su...
i tota la colla de Catalunya Ràdio.
El 23 de desembre, a partir de les 11 del matí, celebra un Nadal diferent amb Catalunya Ràdio des del Teatre Coliseum de Barcelona.
Torna a ser Nadal, però no serà el mateix Nadal de sempre. Serà diferent.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Ja tens el xai de Nadal? Perquè ara el Corte Inglés, si compres dues cuixes de xai de llet, te n'emportes tres. En compres dues i te n'emportes tres. I el mateix en tots els envasos de Ferrarini, el litre d'oli d'oliva Carbonell i en milers de productes més. En compres tres i en pagues dos. En compres tres i en pagues dos.
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
Soc l'Anna i dirigeixo una empresa d'energies renovables, un sector en creixement que sovint necessita professionals qualificats. Amb els certificats professionals sé que les persones que contracto estan preparades.
Per a les empreses, els certificats professionals obren les portes a disposar de persones qualificades. Són una titulació oficial que inclou un període de formació en empresa que permet conèixer nou talent. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Tres mesos de vacances i altres alegries de ser mestre. De Neus Rossell és una lectura obligatòria, o no, per a les famílies que no sabeu què passa a l'escola i per a les mestres que us sentiu soles. Publica Rosa dels Vents.
Gràcies per respirar esperança, per donar aire a la investigació, per solidaritzar-vos a ple pulmó per les malalties respiratòries. La Marató de 3CAT. Milions de gràcies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Aquesta setmana volem explicar-vos la sentència del cas Pelicó i les seves conseqüències abans que ningú. Per això, les dones i els dies fem el programa des de França, perquè la vergonya ha de canviar de bàndol.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimecres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
els oients pendents les 24 hores del dia.
Va, que tenim consultes al 636-36-0609. Escoltem la Nati des de Sant Cugat, que diu que t'envia una consulta, Joel Díaz, nacional sentimental.
Hola, Joel. Tinc un nòvio de fa 6 mesos i estem molt bé. Bueno, estava, perquè m'acaba de dir que vaig a casa seva el 24 a la nit a celebrar la Nochebuena amb la seva família. He dit que no, que els catalans tenim prohibit celebrar la Nochebuena i ara se m'ha enfadat. Va. Què faig?
Ai, Nati.
I aquí li diu la nit bona, encara és pitjor.
No, això de la nit bona encara és pitjor. Nati, mala peça, el taler és la que tens. Facis el que facis, decebràs algú i ara l'únic que et queda és triar si vols decebre el teu país o el teu nòvio. No decidiré per tu, però el que faré serà ajudar-te a fer-ho tu plantejant-te les preguntes adequades. Per exemple, primera pregunta. Qui t'està fent més feliç, Nati? El teu nòvio o Catalunya? O encara millor, qui t'està donant més orgasmes, Nati? Si la resposta és Catalunya, ja tens la solució.
Evidentment.
Però què dius, Armínia,
per favor?
Sincerament, tenint en compte l'anyet 2024 que ens ha donat el país a nivell, diguem-ne, d'orgasmes patriòtics, espero que no sigui aquesta la resposta, perquè llavors, Nati, sincerament, no sé què fas amb aquest
tio. Pujol encara me'n dona d'orgasmes.
Pues pobret. No sé com te'ls dona. Una altra pregunta que podries fer-te, Nati, seria pensar en les conseqüències. No? Què passarà si no vas amb el teu nòvio a celebrar l'espanyola Nochebuena a casa seva? Doncs que probablement aquesta persona, amb molta raó, pensarà que ets una boja fonamentalista i et deixarà. Què passarà, en canvi, si decideixes, per amor, anar a casa d'aquest nano a tocar la zambomba i a cantar Los peces en el río amb la boca plena de polvorones? Doncs mira, no passarà res, Nati, perquè a diferència del teu nòvio, la cultura catalana no s'ho prendrà personalment. Està acostumadíssima la cultura catalana a ser traïda, menys tinguda i substituïda, i té tants pocs amants que no està en posició de ser gaire exigent amb la monogàmia. Està tan malament, de fet, la cultura catalana va tan justeta d'autoestima que acceptarà sense problemes compartir-te amb l'espanyola sempre que li prometis que només te l'estimes a ella i que quan vas amb l'espanyola només busques la frivolitat i la diversió que ella, doncs, a vegades no pot donar-te. Així que ja ho veus, Nati, no t'he dit el que has de fer, només t'he donat les eines per decidir tu mateixa, perquè jo t'ho recordo sempre, Ricard, jo aquí no vinc a donar-li peix a la gent, sinó que vinc a ensenyar-los a pescar amb una canya, que és la que
fa. T'has quedat a gust, sabeu qui em dona orgasmes també últimament?
Deixa-m'ho pensar.
Ara us sorprendreu, ara serà molt modern, això. Una senyora.
Una senyora?
Una senyora.
Carai!
Carai,
que comença sexual, per Sílvia i acaba per Oriols.
Però escolti, prou ja. Sempre està que va igual.
No, va, és així i ho penseu tots.
Vostè sap què diu, és que de veritat.
A mi orgasmes no, però disgustos ja m'han donat algun, aquesta senyora Armínia.
I a Catalunya també és la pregunta que ens hauríem de fer a l'aire. I ara escoltem la consulta que ens ha enviat el Cisco des del Poblenou de Barcelona.
Vinga, Cisco.
Hola, Joel. El que t'explicaré ara no li explico ni al psicòleg. Soc un home de 39 anys, no tinc gaire libido. No és que estigui passant una mala època, o sigui, jo en general no vaig gaire calent. Hi vaig de tant en tant, m'agrada molt el sexe, però no responc a la idea de l'home que sempre està disposat a follar. I la veritat és que estic, una mica acomplexat. Joel.
Em permetreu que contesti seriosament aquesta pregunta, perquè és un tema important. Mira, gràcies per donar veu al silenci, de molts homes no tan valents com tu, Cisco. Gràcies, perquè no és fàcil encarar amb tanta sinceritat com ho has fet tu aquest tema que, diguem-ho clar, ja d'una vegada és un torpede directe a la línia de flotació de la masculinitat fràgil. És veritat, Cisco, als homes se'ns pressuposa la capacitat d'estar sempre mental i físicament preparats pel fornici. És una de les moltes rèmores del nostre passat animal i se suposa que aquesta predisposició testosterònica és la nostra aportació a la supervivència de l'espècie. Però què passa, amic Cisco? Que afortunadament ja no som animals i que tenim moltes més coses al cap als homes que a les ànsies de follar i de menjar, que és amb el que es movien només els nostres avantpassats. És normalíssim que et faci mandra follar, Cisco. A molts homes ens passa. A mi mateix també.
A l'Antonio també.
A l'Antonio també li passa i a molts altres, potser d'aquesta taula que ara estan mirant el paper sense valentia per aixecar la mirada. És normalíssim que et faci mandra. I el motiu pel qual això t'acomplexa, sí. És culpa una vegada més del tabú, de la vergonya, del silenci estampa que mantenim entre els homes quan es tracta de parlar dels nostres problemes sexuals. Poden ser mil coses, Cisco, l'estrès, la mala alimentació, la pròpia monogàmia sexual, que és tremendament antinatural i avorrida, el tabaquisme, l'alcohol, la depressió, tots aquests factors poden fer disminuir dràsticament els teus nivells de testosterona i tu el que has de fer, Cisco, escolta'm bé, és reclamar per tu també la regla del només sí és sí. No, la regla... Només si és així, que no t'apretin, Cisco, que el teu aparell sexual no és un trepant Black and Decker que pots arrencar apretant un botó i vinga a fer forats. Ja has fet aquest pas, Cisco, i ara mateix tothom que t'ha reconegut per la ràdio ja sap que ets un tita fluixa i ara l'únic que has de fer és aprendre de les dones i viure la falta de libido amb total normalitat, exigint a les teves parelles comprensió i sobretot maduresa per acceptar la teva condició de tita fluixa i que et valorin doncs, per les molt altres qualitats que segur que tens, Cisco, com per exemple que segur que fas uns puzzles pues, molt guapos, unes truites de patates, uns massatges als peus, tot sí, això tu, que també ofereixes sí, d'alguna manera.
A ver,
no escoltis el Rubiales.
No, voy a dar un consejo.
No opini.
Lo que te pasa que no te gustan las mujeres.
No, sí que li gusten les mujeres.
No le gustan, no le van a buscar.
Veus,
tu si eres un macho alfa i veu una hembra...
Què vol dir això de macho alfa, per favor, home?
Tu va empotrar.
Que estem a la tundra.
Tu va empotrar.
Que estem a la sabana lluitant pel cadàver d'un...
No estàvem en la ràdio.
La cançó pendent.
La cançó pendent. No m'agrada ningú.
Baby, anem a fer-ho fàcil.
Epa! Però, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia a la gent. Bon dia en Cisco, amb aquesta cançó que també apuja la temperatura de l'estudi i potser de les vostres vides amb el planter musical del Maresme, que ja comença a fer tota la pinta de ser inesgotable. De la rastellera de noms que cal tenir controlats, un dels que sobresurt és el d'en Martigo. Martigo.
Martí?
Martigo.
Martigo.
Martillo?
Martigo.
Martigo. Aquest tio es diu Martí González.
Martí Gómez. Martí Gómez. Doncs en Martigo, amb aquesta cançó que es diu Amics, segueix disparant estímuls cap als nostres malucs a cop de reggae.
Els malucs me'ls has mogut tu quan has dit rastrellera.
Rastrellera.
Mare meva.
Mare meva.
Mira, tens a l'Hermínia...
Mare meva. Aplaudint sense mà.
Se m'està fonent.
Molt de Vallès Oriental.
No ho aguanto
bé.
El Vallès bo, també. Ricard, et diré.
Jo amb això estic d'acord amb el pare Lluís.
El que només té una capital.
Quan ho entendreu, això de que no hi ha dos Vallèsos?
Sí, que n'hi ha dos, sí, sí.
Sí. Home, i tant que sí.
Això no ho entera.
Sí, sí. Hi ha el bo i el dolent.
Exacte.
Com el Vallès no hi ha res.
Hi ha el bo i el dels polígons industrials.
Exacte.
Arriba al punt de les 12.
Fins rastrellera.